Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Roger Torrent ha obert avui una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris, la quarta per proposar un candidat a la investidura. El president del Parlament l'ha feta telefònicament, com ja va passar en l'anterior ocasió en què havia proposat Jordi Turull. L'inici d'aquesta ronda arriba després que Turull hagi informat que retira la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. L'objectiu és poder anunciar un candidat a la presidència avui mateix, cosa que en aquests moments encara no ha passat. La sortida en llibertat de Puigdemont i el fet que no se'l pugui extradir per rebel·lió tornen a posar també sobre la taula el seu nom com a candidat a la presidència, tot i que es treballa des de la majoria independentista inicialment amb el de Jordi Sánchez. En qualsevol cas, Puigdemont ha tingut paraules d'agraïment aquest migdia a mitjans de comunicació als països que s'han fet ressò de la seva situació, tot just després de sortir de la presó de Neumünster, on ha estat 12 nits i uns minuts abans de les dues. Puigdemont ha demanat la llibertat dels líders independentistes catalans empresonats a Espanya i ha reclamat novament diàleg per a una solució política al conflicte. Després ha viatjat a Berlín, després que s'hagi anul·lat una roda de premsa que inicialment havia de fer a les 6 de la tarda a Neumünster mateix. Canviem de qüestió. Almenys 4 persones han mort i 700 han quedat ferides en enfrontaments avui a la frontera entre Gaza i Israel. És el segon divendres de l'anomenada Marxa del Retorn, convocada per Hamas. Recordem que divendres passat, divendres sant, van perdre la vida en enfrontaments similars un total de 18 persones. Parlem breument d'educació. Almenys una desena d'escoles ja saben que perdran línies de P3 a Catalunya el curs vinent. Sindicats de mestres i la FAPAC reclamen igualtat de condicions amb l'escola concertada. Falta una setmana perquè comenci el termini de preinscripció i la situació és aquesta, com dèiem, per a una desena de centres educatius. I la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterat avui que no li correspon a ella aclarir res sobre les informacions relatives al seu màster de la Universitat Rei Juan Carlos. Ho ha dit a Sevilla, on assisteix a la convenció del PP, i ha insistit que ella va cursar aquest màster i que ja ho ha demostrat amb els documents oficials que li va facilitar la institució universitària. Això passa després que el rector de la universitat hagi negat haver ordenat falsejar l'acte del màster de Cifuentes, com havia dit abans el director d'aquesta formació. Us expliquem també que aquest diumenge a les 6 de la tarda es farà a l'Església de Santa Maria de Badalona una lectura de textos bíblics titulada Joan Carrera, un bisbe del poble, un treball realitzat per Joaquim Ferrer i Francesc Teruel. L'activitat s'emmarca en els actes commemoratius pel 10è aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera, un fet que es produirà a l'octubre. I el Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell, al carrer Alfons 13, número 33, acull a 8:45 un concert amb diferents veus, el cor Lieder Càmera i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Sota la direcció de Xavier Puig, interpretaran la passió segons Sant Joan de Bach. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb una nova edició del programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Cursa solidària d'Entre Cultures. Corre per una causa, corre per l'educació. El 15 d'abril al Parc Agrari del Baix Llobregat, a Cornellà de Llobregat. Inscriu-te a correperunacausa.org. més de 1.000 nens i nenes tindran accés a l'educació a Sudan del Sud. Comptem amb tu. Corre per Entre Cultures. Corre per Sudan del Sud. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf. 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem curiositats dels cargols, la galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista, avui hem convidat el doctor en Medicina Josep Martí, membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb qui parlarem de com està afectant a la nostra salut la qualitat de l'aire que respirem a les ciutats. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. També la Galeria dels Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic, Mario Ramírez. Iniciem repàs de notícies. L'alta costura diu no a les pells. La firma de moda italiana Versace ha anunciat que no utilitzarà més pells d'animals a les seves creacions, sumant-se així a altres marques com Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Michael Kors o Gucci, que ja ho havien adoptat amb anterioritat. Notícies com aquesta posen de relleu que la conscienciació de la ciutadania i els consumidors envers els animals avança. En aquest cas es produeix a la moda d'alta costura, un símbol sempre influent a la nostra societat. Lloret de Mar recorda el Luis Pardo, cuidador dels gats de carrer. A Lloret, a Girona, el passat dissabte es va inaugurar en el Parc de l'Esperança una placa en homenatge a José Luis Pardo, un veí que cuidava els gats abandonats del carrer o ferals, com es diu, i que va tenir una mort sobtada l'any passat. A la inauguració hi van assistir les autoritats locals i la presidenta de l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, Beate Schmidt, entre d'altres. L'Ajuntament ha col·locat en el parc cartells que senyalitzen les colònies de gats, menjadores, i s'ha compromès a fer campanyes d'esterilització de gats i, en breu, atorgarà carnets d'alimentadors autoritzats. Prohibint l'ivori, defensem els elefants. El Regne Unit prohibeix la venda d'articles d'ivori en un intent per acabar amb el seu comerç il·legal, frenar la caça furtiva i protegir d'aquesta manera els elefants. La nova legislació serà una de les més restrictives del món i inclourà la prohibició sobre la venda de totes aquelles antiguitats que continguin ivori en qualsevol proporció. En un comunicat, el secretari de Medi Ambient del govern britànic anunciava que l'ivori ha de deixar de ser vist com símbol de luxe o d'estatus social. Si no es prenen mesures com aquestes a nivell global, aquest emblemàtic animal està condemnat a la seva extinció.
i precisament mor un elefant en un accident de trànsit. Un elefant mort i dos ferits han estat el resultat de l'accident sofert per un camió del circ espanyol Gotani en transportar aquests animals per una autopista d'Albacete. Aquest fet posa altre cop en evidència la necessitat urgent de legislar en l'àmbit estatal la prohibició de l'ús d'animals en els circs. Actualment, 4 comunitats autònomes ja han prohibit els circs amb animals salvatges: Catalunya, les Illes Balears, Galícia i Múrcia. I més de 400 municipis també s'hi han afegit. L'evidència del greu impacte que aquests espectacles tenen sobre el benestar dels animals és copsada per la societat, que es mostra cada cop més crítica amb aquesta vida de captiveri, aïllament, càstig i por. A internet s'ha creat una petició adreçada al govern espanyol per prohibir al circ Gotani l'ús d'animals salvatges i que se'ls hi busqui un santuari digne. La podreu trobar cercant Salvem els elefants del circ Gotani.
Sabies que els cargols poden aixecar fins a 10 vegades el seu propi pes? I que dins la seva boca i llengua disposen de 4 fileres de dents o pues anomenades ràdules, capaces d'arrossegar ossos i menjar plantes riques en calç, molt necessàries per poder desenvolupar i mantenir la seva closca? La closca, en forma d'espiral, protegeix els cargols del fred, del calor, del vent, de l'excés de llum i dels cops i de les agressions d'alguns dels seus depredadors naturals. També és l'amagatall on es recullen per hivernar o estiuejar. Els cargols, com la resta d'invertebrats, manquen d'esquelet, però disposen d'aparell respiratori, circulatori i digestiu. En el cap tenen 2 parells de tentacles retràctils que poden moure de forma independent i en els seus extrems es troben ubicats uns petits ulls. El sistema tàctil, nerviós i olfactiu constitueixen els seus sentits més desenvolupats. Aquests petits animals pertanyen a l'ordre dels gasteròpodes, que significa peu en el ventre, que és l'òrgan musculós que disposen per reptar per les superfícies, segregant una mucositat que els dona adherència i actua com a protector i desinfectant. Els cargols tenen molts depredadors naturals, però la seva amenaça més greu esdevé dels humans, que a més d'utilitzar-los com a aliment, a vegades de forma cruel, contamina i enverina el seu medi natural. D'aquest humil i ancestral animal convé tenir en compte que entre els seus beneficis dins el medi natural hi figuren el que amb els seus curts desplaçaments i els petits túnels que practiquen ajuden a ventilar les arrels de les plantes i a fertilitzar el terra. Donat que la seva vida es desenvolupa en funció de les condicions climatològiques, com poden ser l'escalfor, la pluja o el fred, els cargols són éssers molt sensibles i han fet palès ser uns bons predictors dels canvis de temps. Com a tota obra de la naturalesa, observar els cargols amb simpatia i respecte pot resultar una experiència enriquidora i interessant. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Les medicines dels humans es poden donar als nostres animals de companyia?
Utilitzar medicaments per a persones amb les mascotes sense consultar amb el veterinari és una pràctica que no és tan estranya, però pot arribar a provocar la mort del nostre company. Això expliqui que mai s'hagi d'automedicar l'animal ni proporcionar fàrmacs humans sense consultar abans amb el nostre veterinari. No obstant això, és tan habitual que l'ibuprofè és un dels fàrmacs que més s'ofereixen per part dels propietaris a la mascota, pensant que no els fa mal, i es produeix dany hepàtic, igual que el paracetamol. Hem de recordar sempre que el gos no és una persona i que el seu cos té un certs metabolismes que no són els mateixos i que certes substàncies no les poden tolerar. L'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris és l'organisme competent per assenyalar quins fàrmacs han de ser utilitzats en humans i quins han d'estar subministrats per gossos i gats. En qualsevol cas, abans sempre hem de consultar amb el nostre veterinari de confiança.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem un record a un pianista de jazz de llarg recorregut, perquè morí a l'any 2011 als 92 anys. És el George Shearing. Nascut a Londres, invident de naixement, va desenvolupar una enorme capacitat com a pianista i també com a compositor. Es nacionalitzà nord-americà, encara que no va perdre mai l'estima pel seu país, que era Anglaterra, a on hi anava molt sovint. Fou un dels pianistes influents en el panorama jazzístic mundial, amb una personalitat i un estil que el definien immediatament de qualsevol altre, en especial pels tipus d'acords de piano. Escoltem-lo amb I Could Write a Book i If I Had You.
Ens aturem a l'entrevista per parlar avui amb en Josep Martí. Josep, bon vespre.
Bon vespre.
En Josep és doctor en Medicina, és membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris i també un dels nostres col·laboradors en el programa a la secció de la Galeria dels Experts. A l'altra banda de la taula, com sempre, tenim el Manel Casas i la Carme Méndez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
A tots dos. Per començar l'entrevista i entrant en matèria, perquè sempre ens falta temps al final, Josep, Plataforma per la Qualitat de l'Aire, ja fa molt temps que treballeu. L'aire que tenim és de molt mala qualitat?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mala qualitat a la ciutat, sobretot, eh?
A la ciutat.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, concretament, sí. Hi ha alguns indicadors, alguns contaminants, que sobrepassen el recomanat per l'Organització Mundial de la Salut, els nivells de concentració en l'aire, i també alguns sobrepassen la normativa europea, que són més tolerables que no els de salut, diríem, no? I les mitjanes anuals, doncs, estan per sobre.
Mm. És a dir, el Departament de Salut, en aquest cas, és més rigorós que la normativa europea?
No.
No, al revés.
No. El Departament de Salut o totes les institucions públiques s'han de cenyir a la normativa europea com a mínim. Mm. Perquè, si no, inclús som multats, hem sigut multats per restar per sobre de les mitjanes anuals amb alguns contaminants. Però l'OMS és més restrictiva, l'Organització Mundial. Però és una recomanació de l'OMS, no és obligat, no és una llei, no és una directiva europea. I, per exemple, ara que s'ha fet més consciència o més popular el tema de la contaminació de l'aire aquests darrers anys, doncs tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona es fixen com a objectiu els de l'OMS a mig termini, que són millors per la salut perquè són més restrictius.
En quins gasos componen aquest aire que està contaminat? Bàsicament provenen del trànsit de vehicles, no? Per tant, el diòxid de carboni, ens ho definiràs millor tu, vaja.
El diòxid de nitrogen.
D'nitrogen.
L'NO2. Mm. El diòxid de nitrogen és el que està molt malament, eh? Perquè depèn molt del trànsit dels dièsels, sobretot, eh? I, a més, darrerament hem descobert que els dièsels també feien trampa i estaven mal calibrats i emetien més del que deien. I això ve del trànsit, sobretot en les grans ciutats. Els òxids de nitrogen, les partícules en suspensió, són els dos indicadors més importants que es mesuren. N'hi ha més, hi ha molts contaminants, alguns amb menor proporció, i altres que són també molt importants, també es mesuren, però sobretot els que se segueixen més de prop són els diòxids de nitrogen i les partícules en suspensió, les partícules petites. Mm. Per exemple, l'ozó troposfèric, els òxids de sofre, etc., també es mesuren, també són perjudicials, però estan amb menys concentracions.
Perquè la gent ho entengui, aquests diòxid de nitrogen, sempre parlem del diòxid de carboni, no? El diòxid de carboni l'emeten els combustibles, en aquest cas dels cotxes, oi?
També.
Però diferenciem amb aquest diòxid de nitrogen, que és el causant en aquest cas i que afecta els motors dièsel, oi?
El carboni, que es produeix amb tota combustió, com els òxids de nitrogen i les partícules, es produeixen quan es crema matèria orgànica. Mm. Sigui petroli, carbó, tabac, un incendi forestal, tot això produeix contaminació per combustió de matèria orgànica. El carboni no és tan important per la salut directa, excepte si estàs en un lloc tancat i t'intoxiques perquè no hi ha ventilació d'una estufa que funciona malament, no? Però el carboni és molt important pel canvi climàtic. No tant per la contaminació d'ara sobre la salut, sinó perquè contribueix a l'efecte hivernacle, pel canvi climàtic, a l'escalfament global, i això ho pagarem si no s'atura d'aquí uns anys.
Per tant, ja ho estem pagant, eh?
Sí.
Ja ho estem pagant, eh? Sí.
Un parèntesi. Els vaixells que tenim a Barcelona, que cada cop són més...
Els creuers, vas dir.
Els creuers, vaixells, creuers... Bueno, aquests grans creuers. Com estan incidint amb aquesta contaminació?
Doncs a Barcelona concretament molt, perquè és un...
No ha millorat,
un encara. Centre de creuers, no. Un centre de creuers important i... per les característiques del port, no es poden endollar en l'electricitat i durant les 24 hores que estan aquí parats estan funcionant el dièsel, dièsel de molt mala qualitat, a més, perquè és més barat.
El fuel oil.
Per què?
Menys o menys. Fuel.
Sí, el fuel, sí.
El més barat.
Sí, perquè han d'anar les neveres, l'aire condicionat, etc, i no ho paren, i, és clar, sobretot quan bufa de mar...
I com és, perdona, Josep, però com és possible que actualment no hi hagi una escomesa, no es pugui endollar i el vaixell pugui parar, i jo crec que estalviar-se també diners, i té que estar pol·lucionant? Com s'entén això? Sí,
això seria més car per ells, però bueno, s'hauria d'obligar. El que passa que no hi ha les instal·lacions, deu ser un tema d'inversió cara.
Pues es faci,
fins ara tampoc no sabia...
Ara ja se'n comença a parlar en sèrio.
Sí, sí. En aquest moment l'Ajuntament de Barcelona està negociant amb el port, perquè és un port autònom que té la seva autoritat, amb una terminal molt més allunyada de la ciutat, diríem, perquè almenys els aires dispersin, no? I el tema de la connexió a l'electricitat també ho estan negociant. Sí, sí.
Perquè els vaixells aquests estan preparats tècnicament per deixar parar uns motors pol·lucionants i endollar
Això suposo que seria tècnicament seria suposar, molt fàcil.
Sí, veritat.
Els circuits interns ja estan fets, i llavors és xupar d'una font d'energia o d'una altra, no?
Però jo tenia entès que hi havia una diferència entre els vaixells d'abans, aquests creuers d'abans, i els d'ara, que ara eren més autònoms. És així o no?
No ho sé. No sé si hi havia diferència abans. No.
Quin era?
O en quant al combustible que porten,
pot
que
ser,
ja no és un combustible. Pregunto, eh?
Hagin abaratat el combustible, pot ser.
Però en qualsevol cas, a veure, a mi em sembla...
És una font que representa doncs, un 16 o un 17%
de les
emissions. Un 52 o un 53% de Barcelona ciutat ve del trànsit rodat, sobretot. Sí. Dels cotxes privats.
Del dièsel.
Del dièsel i dels cotxes privats. De la gasolina també, en menys proporció. Perquè tenim un parc mòbil tres vegades, amb una densitat tres vegades més gran que Madrid. Nosaltres tenim 6.000 cotxes circulant per Barcelona per quilòmetre quadrat. Aquesta densitat. A Madrid en tenen 3.000 per quilòmetre quadrat.
No ho sembla.
I a Londres, 2.000. I a Roma, 2.000. És a dir, tenim el doble de densitat, perquè és molt compacte, molt petit en quilòmetres quadrats, amb molt trànsit. I això ens ho hem de fer mirar. Això ens ho hem de fer mirar, perquè tant pels accidents com perquè ocupen lloc per els vianants, com per tant motos com cotxes, i com per la contaminació, doncs no és possible, no és sostenible aquest model.
Aquí moltes vegades parlem del parc de Collserola, que és un parc únic, és cert, és veritat, és un pulmó verd al mig de la ciutat, però, és clar, el parc de Collserola i les espècies vegetals et serveixen com a molt per absorbir diòxid de carboni, no altres gasos. Per tant, en aquest cas, crec que no serveix d'excusa, no?
No. Home, ja està bé tenir-lo, no? Però vull dir que no, per la contaminació química amb efectes químics, els òxids de nitrogen, les partícules... en suspensió fan mal.
Perdona'm, que t'interrompeixi. Què vols dir amb això de partícules? Com se formen aquestes partícules?
Mira, els miners del carbó tenien silicosis i càncer de pulmó de la pols de carbó que respiraven. Els treballadors de l'uralita tenien mesotelioma pleural per l'amiant, per les partícules de l'amiant. Hi ha partícules, hi ha partícules que, depèn de la seva composició, són més cancerígenes o més tòxiques, i altres que no, però pel tamany ja són perilloses. Les partícules grandetes es queden a la mucosa nasal, en els pèls, poden arribar a passar fins als pulmons i provocar silicosis o provar mesotelioma pleural en l'amiant, etc. No passen a dintre la sang. No passen al veol pulmonar, a la sang. Però les partícules més petites, de 10 micres, que són com un cabell, o, sobretot, les més perjudicials, les més petites encara, de 2,5 micres, no de 10, sinó 2,5, aquestes passen la membrana de l'alvèol pulmonar a la sang i llavors poden provocar patologia a tots els òrgans, càncers de tot tipus, infertilitat, problemes sexuals, immunològics, es comporten com a hormones femenines, simulen hormones femenines, molts d'ells, compostos orgànics persistents, que fan diabetes, contribueixen a l'Alzheimer.
Això estem parlant d'aquestes partícules que tenim a la ciutat, a l'àrea metropolitana?
Sí. Tot això... Dius, i per què estem malalts? Bueno, una part és genètica, perquè hi ha alguna predisposició, algun gen que està ja predisposat, però altres són l'alimentació que tenim, l'activitat física que fem i el que respirem i el que mengem, perquè moltes d'aquestes partícules i gasos s'acumulen en els aliments, en els camps del Maresme i del Baix Llobregat.
Es dipositen allà.
I ens els mengem. O se'ls mengen els animals i després els mengem nosaltres els animals. Això es diu, es traslladen per la cadena tròfica. Al final arribem a menjar-nos les dioxines. Les dioxines, que estan amb tota la combustió de matèria orgànica, es formen dioxines. La dioxina és l'agent taronja que utilitzaven els americans per bombardejar les selves.
Sí,
deforestar.
I desforestar. És un tòxic importantíssim. Un herbicida, és un herbicida, però que és, provoca càncers, provoca malalties immunològiques, etc.
I la dioxina genera per la combustió?
Per combustió. Per combustió inclús de biomassa, amb una barbacoa.
Estàvem molt lligats amb el glifosfat.
Glifosfat,
veritat?
Sí.
Glifosfat.
Glifosfat, sí.
Això ja és de la sèrie de pesticides i d'herbicides que es fan servir per a l'agricultura o amb jardins, etc., no? Que també són tòxics. Sí. I... Doncs aquestes dioxines sobretot ens entren pel menjar. Surten de les combustions, inclús dels cotxes, etc. Però es van acumulant en el medi, són molt persistents i ens les mengem. Això hi ha algun estudi de Mataró, de la incineradora, que trobaven igual concentració de dioxines els que estaven sota la xumeneia de la incineradora de Mataró, de residus, o els que estaven a 2 quilòmetres. Perquè les dioxines queien en els camps i tal, 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 i al final ara en trobaven, feien anàlisis de sang cada 2 anys, i cada 2 anys augmentava el nivell de dioxines de tota la població.
Clar. I a nivell així quotidià, per exemple, ara parlem és igual, la ciutat o el camp, quan canvia el temps, per exemple, si hi ha vent, o quan hi ha un dia estancada l'atmosfera, es pot detectar, es pot intuir, es pot notar alguna cosa perquè dir avui hi ha molta contaminació o no?
Sí,
perquè es veu una boira.
Sí, però a part de la boira, hi ha persones que són més receptives, per exemple?
Jo sempre dic, quan faig una xerrada, em demanen per aquest tema, que no actuem massa amb el tema de la contaminació. Fins ara no érem sensibles perquè ens fa molt mal, ens fa molt. Ara podem posar algun exemple d'estudis que s'han fet a Barcelona sobre efectes sobre la salut. Ens fa molt mal, però com que és invisible, pues no ens en donem compte que ens està fent mal. No relacionem els efectes amb la causa. Per exemple, amb els accidents de tràfic, aquest any 2017 hi ha hagut 217 morts a Catalunya, a tot Catalunya. Doncs un estudi a Barcelona, de l'IS Global, fet fa 2 anys o 3, amb 37 escoles de Barcelona, la meitat estaven en llocs contaminats, prop de trànsit, i l'altra meitat estaven en llocs poc contaminats, que eren Sant Cugat, etc. No? 37 escoles, 2.500 nens. Els van seguir durant un any amb 4 revisions i van trobar que en els llocs amb contaminació, a prop de trànsit, els nens tenien trastorns cognitius. No estaven tan atents, no en tenien massa. Trastorns neurològics, ja. Que són reversibles, perquè el nen encara està creixent, i si els apartes del lloc contaminat, doncs arribaran a desenvolupar-se, no? I un altre estudi, encara més horrorós, és a Barcelona. Si baixéssim les partícules amb suspensió més petites, les 2,5 micres, que estan ara amb una mitja de 16 micrograms per metro cúbic, de mitjana anual, si es baixéssim a 10, de 16 a 10 micrograms per metro cúbic, que és el que recomana l'OMS, estalviaríem 650 morts prematures a l'any. 650 morts prematures només a Barcelona, només un contaminant.
Comparat amb els accidents
de trànsit, que han sigut 217.
De morts prematures podem estar parlant d'accidents cardiovasculars, de...
Clar, sobretot accidents cerebrals, ictus, cardiovasculars, alguns càncers, algunes insuficiències respiratòries, EPOCs, no?, perquè per fibrosis pulmonar, etc.
I el vent i la pluja, que et deia abans, ajuda llavors, a que se'n porti una miqueta?
Això s'agreuja quan no hi ha circulació de la pluja.
Anticicló.
Sí. La pluja, evidentment, fa caure les partícules de terra, se'n van cap a la claveguera, i els gasos amb el vent també es dispersen. Però quan hi ha anticicló, llavors entrem en episodi d'alta contaminació. I ara s'estan ja fent plans, ja hi han hagut alguns avisos aquest any, només de moment avisos, home, cuidado, no agafeu el cotxe, recomanacions, però quan s'arriba a un cert nivell...
Deixa'm dir que recordar que estem a la veu dels animals en la natura, que som a l'entrevista, que estem parlant amb el Josep Martí, que és membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, amb una conversa absolutament interessant. Si entreu a la pàgina web d'aquesta Plataforma per la Qualitat de l'Aire, hi veureu en primer lloc un manifest, oi? Aquest manifest és fet també per tot això que estem parlant, és a dir, quines coses afecten a la nostra salut, quins són els gasos perillosos, hem parlat d'aquests diòxids de nitrogen, hem parlat de l'ozó, hem parlat de totes aquestes partícules en suspensió que ens afecten i com ens afecten. I es parla també de mesures concretes per evitar-les, no? És a dir, un pla potser destinat més als polítics. Es parla, com parlàvem, del no en aquesta nova terminal de creuers, de que els avions potser quan estan fent maniobres vagin arrossegats per un tractor i no utilitzin el seu propi combustible, s'insta també les autoritats a unir els tramvies, és a dir, a invertir en transport públic. Tot això, s'estan fent passos amb tot això?
Sí, perquè aquesta epidèmia invisible, quan jo fa uns anys parlava d'això, doncs deia, bueno, aquest és un ecologista d'aquests bojos que...
Bueno, això també ens ha passat a nosaltres.
Quan defensàvem els animals fa 40 anys, eh?
Sí, igual.
Però ara ja hi ha recerques a tot el món i aquí a Barcelona també, a l'ITS Global, l'edifici aquell de recerca en epidemiologia ambiental que està a la platges de Barcelona, doncs ha tret els estudis a les escoles, les morts prematures a Barcelona, etc etc. I això jo penso que la gent ja ho ha vist, en general, la gent que llegeix una mica i tal, ja està conscienciada, ja no és de bojos, sinó que tenim un problema. I això fa que les administracions s'hi posin una mica i vagin començant a fer plans seriosos, no?, que fins ara no n'hi ha hagut.
Precisament aquesta era una pregunta que et volia fer, que em crida l'atenció, per exemple, la contaminació de l'aire, igual que altres contaminacions, van directament relacionades a la salut. Llavors, per exemple, tu, jo crec que representes un cas bastant singular, o sigui, un metge que, a més d'exercir la seva professió, milites amb la conscienciació i amb un grup ecologista. Jo crec, no sé si tu em diràs que sí o que no, però jo crec que manca aquesta implicació per part de la medicina. És a dir, poques vegades vas al metge i el metge et diu, a part del que et pugui receptar, te diu, cuidado amb la contaminació, o s'interessa per l'ambient en què tu puguis estar i la influència que pot tindre en una malaltia. Què podries dir respecte a això?
La Plataforma per la Qualitat de l'Aire en aquest moment té 70 entitats adherides des d'associacions de veïns fins a entitats científiques, ecologistes, sí, o el CAPS, que és una entitat sanitària, diríem. És veritat que la medicina ha estat una mica... Bueno, ens han educat així, jo fa 48 anys que soc metge, i 10 anys que estic jubilat, perquè tinc 75, vaig jubilar als 65, i vaig començar a militar més en activisme, perquè durant la professió estàs a curar malalts, no? Estàs actuant, sí, al final de la canonada.
Sí.
Quan la gent ja està malalta, li talles la mama perquè té un càncer, li fas radioteràpia en un pulmó perquè té un càncer de pulmó, i no has fet prevenció i tal, perquè a la facultat ens han intentat ensenyar a curar malalts o acompanyar-los a la mort.
Però no la prevenció.
I no ens han educat tant en la prevenció i tal. Això és una tasca que ara també està començant, i sobretot el metge de primària, el metge de família, que coneix a la família, sap els antecedents dels familiars, les condicions del barri, etc etc, el que se'n diu salut comunitària. Aquí tenen una tasca molt important de detectar problemes i denunciar-los. De fet, el tema de la uralita va ser denunciat per l'Hospital Clínic quan van veure uns càncers molt raros pulmonars, un mesotelioma que és molt raro, van dir com pot ser i van mirar si venen de Cerdanyola i de Ripollet i llavors van detectar que era una fàbrica.
Estem parlant també de qualitat de l'aire molt a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, però vosaltres també parleu en extensiu en zones rurals. És a dir, podem parlar que l'aire, per exemple, per posar un exemple, la ciutat de Berga és més sa o està més exempt de la contaminació que Barcelona, o tenen els mateixos riscos que la gran ciutat?
Tenen quasi els mateixos riscos, perquè la contaminació no té fronteres i se'n va a córrer amb els aires i tal.
O sigui que jo, perdona, respirar aires puros, me'n vaig a la muntanya, no...
Bueno, si te'n vas molt...
Sí.
A dalt al Pirineu i tal, però, per exemple, la plana de Vic, Osona, està molt contaminada amb ozó. Ozó, ozó troposfèric, el que originem aquí en les combustions, a l'àrea metropolitana. I per la Marinada se'n va cap a la plana de Vic, i Vic és dels episodis...
Aquell núvol que es veu al voltant de Vic,
sí,
és això?
Sí. Sí, a part de que també en genera, perquè també té tràfic i té indústries que cremen. També hi ha les incineradores. Les incineradores de residus són fatals perquè cremen matèria orgànica i plàstics, encara que tenen alguns filtres, però hi ha parades tècniques, hi ha fangs, etcètera, contaminen molt. O la producció d'electricitat, o indústries químiques com les de Flix o les del polígon de la petroquímica de Tarragona i tal, això també contamina, ja no només és el trànsit, no? A la resta de territori contamina, i a més amb alguns contaminants molt específics, a Flix, inclús hi ha radioactius en el riu.
És a dir, que parlaríem també d'especialitat dintre dels contaminants de cada zona, però que a nivell general, parlem en aquest àmbit doncs, del Principat de Catalunya... no estem exempts de contaminació. No. Com a molt, dalt de la pica d'estat,
sí,
però...
Sí. Per exemple, al Montseny hi ha pluja àcida que crema els pins de determinats llocs del Montseny degut a la contaminació de sofre, amb diòxids de sofre aquí a l'àrea metropolitana o a les zones industrials, i quan plou es barreja el sofre amb
l'aigua. Això es produïa molt amb les tèrmiques.
Sí, també. Sí, la tèrmica de Cercs, per exemple, va tancar per això. Va tenir de tancar perquè tenia un carbó molt ric amb sofre.
Sí, sí, sí. No, i tots els arbres...
Els òxids de nitrogen amb l'aigua fa àcid sulfúric. I això crema els arbres del Montseny degut a la contaminació que els hi ve d'aquí.
I aquesta contaminació a nivell de mar, fins a on arriba? És a dir...
A quantes milles,
perdona, sí, perquè jo sóc profana amb aquesta...
No sé, depèn de la calma dels vents, sí. Que pot córrer més o menys.
I el corrent del mar ens neteja? No?
En el mar, esclar, és molt gran el mar i tolera molt... els peixos, per exemple, estan més contaminats pels residus d'aigua, per les clavegueres que hi van a parar sense depurar, que no pas per la contaminació atmosfèrica, no? Perquè queda molt diluït.
Però encara que la pluja àcida també puja i després cau
també,
al mar,
també,
sí.
Però queda molt diluït en la inversió. Sí. Ara, el peix que es pesca arran de costa, en unes zones que no hi ha depuradores, allò és horrorós.
I quina solució veiem? Perquè veig que les coses es van complicant. I al final no sé com acabarem, veritat.
Clar, aquí hi ha una... Aquí,
què es pot fer?
Quan
es
parles d'això, la gent s'esgarrifa.
No, però, clar, la realitat es té que saber, eh?
Bueno, i esgarrifar-se pot ser que et tanquis amb tu mateix i dius que no es mogui res, tu, escolta, no vull saber res d'aquest tema, és tan greu. La contaminació aquesta, no natural, és antropogènica, l'ha creat l'home, l'espècie humana. Sí. Perquè abans hi havia contaminació de l'aire amb els volcans, amb els incendis forestals o amb el foc que feia una persona, no? Però això era assumible per la natura, no? Però tota aquesta contaminació que estem dient, que era el tràfic, la indústria... per tant, si l'ha creat l'home... L'home i la dona...
La podem treure.
Humana, la podem treure. Això és una esperança, diríem.
Sí.
Si ens hi posem... I, a més, hi ha ciutats i països que ho estan aconseguint.
Sí.
Països molt contaminats... i ciutats molt contaminades, Los Angeles, per exemple, o Londres, o Roma, sí. Estan aconseguint baixar els nivells a base de restriccions, de canviar el model de societat que tenim i no anar amb el cotxe enganxat al cul, sinó caminar, fer bicicleta, amb transport públic. Aquí, ara, a Barcelona hi ha un gran debat amb el tema del transport. Hi ha uns que s'oposen al tramvia, però només per qüestions econòmiques que hi ha a darrere. Això no es diu. Però el RAC i les grans indústries de l'automòbil s'oposen a moltes coses perquè, esclar, vendre cotxes és un negoci.
Però això passa amb tots els
sectors. Van venent cotxes dièsel.
Sí.
I aquesta segueix sent la prioritat.
Sí.
A dintre Barcelona, les flotes que tindrien de ser de cotxes, els taxistes o les mercaderies de transport de mercaderies, haurien de ser elèctrics. Ja, el taxi ha de ser elèctric perquè fan 100 quilòmetres de mitja cada dia.
Sí.
I pues, fes-ho elèctric,
exacte,
que també contamines quan crees electricitat, però molt més dispersa, molt menor, etc. No? I després, el cotxe particular no pot ser dintre Barcelona. Si no és per un negoci, diríem que tens unes mercaderies o el taxi, no pot ser. Agafa el transport públic, ves caminant.
Coses puntuals, però tenim que tindre un bon transport públic.
Clar.
Perquè bueno, si no tenim facilitat...
Tenim una xarxa de transport públic, de busos i de metro, fantàstica, moltes ciutats la voldrien. Passa, podem millorar encara. La connexió al tramvia, que sembla una mica una tonteria o una mania que tenen ara les administracions, avui he llegit que ja les quatre universitats de Barcelona han fet un manifest apoyant la connexió al tramvia, perquè, clar, comunica tot el Baix Llobregat, Barcelona i el Maresme. I no és un tramvia interruptus.
I és molt agradable. El tramvia és molt agradable.
I és elèctric i més ràpid. Esclar, dius, però és que traurà cotxes de la Diagonal i tenen de passar per una altra banda. És que no han de passar pel lloc. Els ha de treure la Diagonal i ha d'acostumar-se la gent a no tenir-ho d'agafar.
Josep, esperem que la gent entri més i també hi entra aquí el fenomen de la conscienciació, com en tot, i que es pugui informar més sobre tot aquest tema. Un dels punts per fer-ho és precisament aquesta plataforma per la qualitat de l'aire, que teniu pàgina web, teniu lloc a internet, per tant també es poden informar i fins i tot contactar amb vosaltres.
El CAPS tenim una web, que és caps.cat, que hi ha dos informes fets per la Generalitat des de fa, coordinats per mi, fa 7 o 8 anys, sobre medi ambient i salut. Tots els temes de medi ambient i salut, informes de 300 pàgines, el que està interessat en aquest tema pot estar a la nostra web i pot xafardejar-los.
Perfecte, queda dit i esperem que la gent també s'animi. Josep Martí, doctor en Medicina i membre d'aquesta plataforma per la qualitat de l'aire.
I donar-te les gràcies per estar i, a més, per militar amb això.
Ha estat un plaer.
A vosaltres.
Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant el pianista George Shearing. Se'l coneix pel seu famós quintet. Ell, solista al piano, acompanyat d'una bona secció de ritme, bateria, baix, guitarra i vibràfon. Però aquest vinil és molt especial perquè s'enriqueix amb una secció de metall, trombons, corn anglès i tuba, que estaria d'acord més amb una orquestra de concerts clàssics. Amb això, el conjunt s'endolceix en forma de big band sense ser-ho. Escoltem-lo amb Stairways to the Star, que és un estàndard molt conegut que va interpretar la Ella Fitzgerald als seus començaments, i If You Look Like Someone. A la propera, si Déu vol.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Tom Hardy amb els animals i la natura. Tom Hardy, actor anglès protagonista de l'última entrega de la pel·lícula Mad Max, té una llarga llista de títols que han estat èxit en les cartelleres de cinema. Activista pels drets dels animals, ha manifestat en moltes ocasions el seu interès especial pels gossos, que han estat abandonats i maltractats. Per aquest motiu, fomenta campanyes per conscienciar la importància de les adopcions dels animals de companyia. Té diversos gossos adoptats. Un d'ells el va acompanyar a l'estrena de la seva última pel·lícula per conscienciar les adopcions. Ha estat el realitzador del documental Poaching Wars with Tom Hardy, la guerra de la caça furtiva, que mostra la cruel realitat del que està succeint a l'Àfrica amb la caça furtiva, un documental que es pot veure a través d'internet. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos i simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.